Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. José Manuel García Margallo, quan era ministre, al març del 2014.
Condenaría a Cataluña a vagar por el espacio sin reconocimiento internacional y desde luego a quedar excluida de la Unión Europea por los siglos de los siglos.
José Manuel García Margallo, quan ja no era ministre, març del 2017.
Nadie sabe el esfuerzo que ha costado eso y los favores que debemos a una cantidad de gente para haber logrado que hagan las declaraciones que han hecho. Porque lo normal, cuando te plantean un tema de otro estado, decir, oiga, eso es una cuestión interna, resuélvelo usted, no me haga a mí hacer una declaración importante de este tema. Y eso ha costado mucho trabajo.
Quan Santi Vidal va dir això...
El govern de la Generalitat de Catalunya té totes les vostres dades fiscals. Això és legal? Doncs no. Perquè això està protegit per la llei de bases de bases de dades, de protecció de bases de dades del govern espanyol. Però tontos no en som. Ja sabem que no ens les facilitaran de manera voluntària.
El senador va deixar de ser-ho, el govern espanyol ho va portar a la fiscalia i Mariano Rajoy va dir això.
Es muy preocupante que en el siglo XXI pues se puedan oír esta suerte de cosas. Realmente esto nos debe servir a todos pues para asumir lo que todos los ciudadanos españoles saben, que la sensatez, la mesura, el diálogo es lo que sirve para resolver los problemas, y la exageración, el radicalismo, el extremismo pues no conduce absolutamente a nada.
Son las 8:02 minutos. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jofre Llombart.
Vinga, va, peu a terra, que per fi és divendres 24 de març del 2017.
I avui agafeu el paraigua abans de sortir de casa perquè plourà, sobretot a la tarda.
Pel que fa al trànsit, a banda de les retencions habituals, destaquem que està tallada ara mateix l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda, en sentit sud cap a Tarragona, tot plegat a causa d'un accident. També hi ha retencions ara mateix cap a Tarragona, a 1,5 km de cua a la B30 a Badia del Vallès. També a la zona del Vallès destaquem més retencions a la C35 i a la C60, a la Roca, en tots dos casos cap a Granollers, i també parlem de 3,5 km de circulació amb congestió a la B23 al Papiol cap a Tarragona.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem de Margallo, de les invitacions que envia el govern espanyol a la Generalitat per la conferència de Rajoy, de Cruyff, però abans hem de parlar del temps, perquè després de molts dies de rutina, de bonança, avui s'acaba, i ho fa de cop.
Leroy Merlin us ofereix el temps.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Atenció avui amb aquest canvi de temps, perquè ens portarà ruixats i seran importants. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos per pluja, vent i mala mar.
Sí, ara al matí hi arribaran aquestes pluges, sobretot cap a les comarques de la costa. A més, a mesura que avanci al matí, sobretot a la tarda, aquestes pluges s'estendran per tot el país. Seran localment intenses i, a més, aniran acompanyades d'aquestes ventades, més de 90 km per hora, sobretot a les comarques del nord del país, amb mala mar, especialment en punts de la Costa Brava, onades de més de 2,5 metres d'alçada, i a més, aquestes acumulacions de pluja d'entre 70 i 100 litres per metre quadrat, especialment cap a les comarques de Girona, nord de Barcelona i nord de les comarques de Lleida. Per tant, molta precaució, sobretot aquesta tarda, amb els rius, amb les rieres i amb petites inundacions.
Però no només aigua, sinó que també hem d'estar pendents de neu.
Ah, exactament, perquè tot plegat ve acompanyat d'aquesta entrada d'aire fred, que el que fa és que baixi clarament la cota de neu cap als 800 metres aquesta tarda a l'interior de les comarques de Tarragona, també cap a Ponent, Pirineu, de Lleida, fins i tot una miqueta per sota durant la nit i matinada, i a la resta del país entre els 1.000 i els 1.400 metres només. Per tant, si teniu previst moure-us aquesta tarda cap a punts on pugui arribar aquesta neu, doncs aneu preparats.
Són les 8:04 del matí, ens estàs explicant tot això a aquesta hora en un divendres la gent pot estar a fer plans pel cap de setmana i es pot emportar la idea que serà un cap de setmana passat per aigua. No sé si això serà així.
No, tinc bones notícies en aquest aspecte, i és que això s'allargarà de nit i matinada, però demà ja s'obriran clarianes. Només quedaran algunes nevades en punts del Pirineu i del Prepirineu, bufarà el vent, però en general s'obriran moltes més clarianes que no pas avui, i a més, doncs diumenge tindrem un dia pràcticament que no plourà ni tampoc hi haurà neu. Per tant, tindrem un cap de setmana molt més tranquil, però hem de tenir l'ull posat en aquesta tarda i molta precaució amb aquest temporal, sobretot durant les properes hores i fins demà al matí.
Trobareu més informació de la previsió per avui i el cap de setmana a rac1.cat, i recordeu que si voleu saber el temps que farà aquests propers dies a qualsevol lloc del planeta, a les 11 ens fotran fora temps a la carta amb la Mònica Usart. Ja ens podeu enviar els vostres correus al mon@rac1.net.
Una barbacoa amb amics, una migdiada a l'ombra, el teu jardí o terrassa hi cap tot el que imagines. Mobles, piscines, parasols, il·luminació. Vine a l'Heroi Merlin abans del 29 de maig i aprofita les millors ofertes.
L'Heroi Merlin, dona vida a les teves idees.
Tot això, per cert, en un cap de setmana que tindrà una hora menys. La matinada de dissabte-diumenge toca canviar l'hora i a les dues seran les tres. És aquell canvi d'hora en què dèiem que dormirem més, dormirem una hora menys. Bé, no és exactament així. Dormirem el mateix, sigui poc o molt. El que passa és que quan ens despertem ja serà una hora més tard. Cadascú que faci amb la seva vida el que vulgui. En qualsevol cas, serà a les 3 de la... a les 2 de la matinada, ja serà a les 3. Per tant, si us desperteu a les 8 del matí, ja serà a les 9 del matí. Després feu amb la vostra vida el que vulgueu. En qualsevol cas, des de la Iniciativa per la Reforma Horària, insisteixen que el canvi més important passa per adoptar un horari més racional durant tot l'any. Tot i així, de moment, només 114 municipis dels 948 que té Catalunya s'han afegit a la xarxa de municipis per la reforma horària. Malgrat que, en nombre d'habitants, aquests ajuntaments representen el 70% de la població, els canvis que promouen són pràcticament imperceptibles. David Jové.
Per això volen més implicació dels ajuntaments, perquè facin d'exemple. Pel coordinador de la reforma, Lluís Coromines, no n'hi ha prou que els consistoris hagin aprovat una moció. Els demana que es mullin més.
Aplaudim i ens congratulem de que el plenari dels ajuntaments aprovin una moció a favor de la reforma horària. El que es demanem ara en els municipis és que no només que donin més passes de gestió del temps, d'eficiència en el temps, de puntualitat, amb la idea que els ajuntaments es converteixin en organitzacions que donin exemple.
La reforma proposa que les escoles haurien de començar a les 8, dinar a quarts d'una del migdia i plegar a les 3. A la feina, promoure horaris més intensius que permetin plegar abans de les 7 de la tarda, que seria l'hora que haurien d'haver tancat persiana tots els comerços.
Hi ha un municipi que espera adaptar els horaris escolars al curs que ve, és Prats de Lluçanès. L'any passat va fer una prova durant una setmana i l'experiència els va agradar tant que ara un grup d'experts de la Universitat de Vic avalua l'impacte. En declaracions a RAC1, l'alcalde Isaac Paraire confia que si hi ha prou consens, al setembre totes les escoles del municipi ja s'adaptaran a un horari més saludable.
Ens agradaria que a partir del setembre tothom pogués iniciar aquesta el curs amb provant la reforma horària. Però això dependrà de que tots els agents implicats tinguin favorables a poder-ho fer.
A Prats de Lluçanès hi ha 2.600 habitants, hi ha dues escoles, un institut, una escola bressol. Aquests quatre centres s'adaptarien a l'horari que promou la reforma. Bé, doncs això que us dèiem al davantal, les últimes declaracions de José Manuel García Margallo porten cua. Ahir us explicaven que havia dit això a 13 TV.
Nadie sabe el esfuerzo que ha costado eso y los favores que debemos a una cantidad de gente para haber logrado que hagan las declaraciones que han hecho. Porque lo normal, cuando te plantean un tema de otro estado, es decir, oiga, eso es una cuestión interna, resuélvelo usted, no me haga a mí hacer una declaración importante de este tema. Y eso ha costado mucho trabajo.
Deia que Espanya deu favors a d'altres països que s'han pronunciat contra la independència de Catalunya. Doncs bé, Carles Puigdemont ha reclamat a la Fiscalia que investigui l'exministre després d'haver confessat tot això. Ho troba impresentable i reclama explicacions.
És molt greu. Hauria d'explicar quins recursos ha fet servir públics, amb quina autoritat, a quins compromisos ha arribat, quins favors deu Espanya, per què va utilitzar la representació també dels catalans, que volem ser un estat independent, per anar en contra dels interessos d'una part de l'estat espanyol.
El PDeCAT i Esquerra ja han fet dues peticions al Congrés perquè Margallo hi comparegui. De moment el govern espanyol no s'hi fica. El ministre d'Afers Estrangers, Alfonso Dastis, s'ha limitat a dir que cap país de la Unió Europea dubta sobre la situació jurídica de Catalunya respecte a la Constitució. Així doncs, es pot afirmar que l'independentisme sí que s'ha posat les mans al cap davant d'aquesta revelació de Margallo. Repetim, fiscalia, compareixences al Congrés, etc. El que hauria de preocupar és que qui no es posi les mans al cap sigui el conjunt de la societat espanyola. L'única preocupació d'una part d'aquesta societat no és per la foscor que comporten les paraules de Margallo, sinó que això doni ales a l'independentisme. Em pregunto si és que no preocupa l'Estat que el qui va ser un ministre admeti que Espanya està en deute amb part de la comunitat internacional per tal de frenar simplement una idea. O pitjor que això, per tal de frenar que aquesta idea es pugui votar en una urna. I això comporta contreure deutes amb diversos països. Tot això mentre tenim un nou exemple de menysteniment de la Moncloa cap a la Generalitat en la invitació per l'acte que Mariano Rajoy farà dimarts a Barcelona es refereix al govern català com a entitat. El servei de protocol del Ministeri de Foment, que és qui l'organitza, ha fet un correu genèric sense tenir en compte el tracte de cortesia entre administracions. Ho explica avui el Nacional. El text els convida a participar a la jornada sobre infraestructures connectados al futuro i demà la relació de persones demana la relació de persones de la seva entitat que hi assistiran. La invitació la van rebre tant Carles Puigdemont com Oriol Junqueras i el conseller Josep Rull, però va sense tots aquests noms de convidats. Això sí, subratlla que s'ha de ser a l'acte un quart d'hora abans i presentar-hi aquest document. Rull ja ha confirmat que hi anirà i el vicepresident no ho té previst perquè presidirà la reunió del govern, i és que el president Puigdemont serà de visita oficial a Nova York. A tot això, mentre el full de ruta de Rajoy amb Catalunya passa per anunciar aquestes noves inversions en infraestructures, el PSOE proposa ara recuperar l'Estatut. A la ponència política que presentarà demà defensa reformes legals per restaurar aquells elements d'autogovern que van quedar danyats amb la sentència del Constitucional. Van quedar danyats per tot el procés d'aprovació. És curiosa la proposta del PSOE, perquè és el mateix partit que per boca d'Alfonso Guerra fa uns anys deia això davant de les joventuts també del PSOE.
Lo cepillamos antes de entrar en la comisión. Sí, la verdad, ¿para qué vamos a andar con eufemismo, coño? Y el otro lo cepillamos como un carpintero durante la constitución, durante la comisión.
Doncs mira, sembla ser que el fuster del PSOE tornarà a tenir feina. Amb els pressupostos aprovats, el govern posa ara la directa amb el referèndum. Segons publica l'Ara, la Generalitat ha creat un equip d'alts càrrecs que preparen la votació. El formen secretaris generals de les conselleries implicades, a més d'altres alts càrrecs. L'objectiu és tenir-ho tot a punt i esquivar d'aquesta manera el Constitucional. Aquest grup es reuneix de manera periòdica des de l'octubre, prepara la documentació necessària, valora imprevistos i pensa en l'endemà del referèndum. De moment, fons del govern expliquen a aquest diari que ja tenen a punt un esquema de contractacions que sortirà quan el Consell Executiu ho permeti. Tot i així, encara hi ha serrells per tancar, com ara qui assumeix la responsabilitat i quina via s'escull per licitar els contractes. El que ja s'ha tret a concurs públic són els sobres i les paperetes per unes hipotètiques eleccions al Parlament. Ho avançava ahir La Vanguardia Digital. Malgrat parlar d'eleccions, aquest és el primer contracte per fer possible el referèndum, perquè el material tant pot servir per llistes de partits com per paperetes amb un sí o un no a la independència. Això ho treu la premsa catalana. Des del Confidencial s'apunta a una altra visió de la jugada. Diuen, en buena parte, porque desde el gobierno central se están enviando, des del govern espanyol, se están enviando avisos más o menos velados a todas las industrias que podrían verse implicadas, desde proveedores de urnas hasta centrales de medios. Pressionaria, doncs, el govern espanyol als proveïdors d'urnes. Mentrestant, la CUP, qui pressiona és el govern perquè posi ja data i pregunta al referèndum, ara que ja han donat el sí definitiu als pressupostos. En parlava ahir en aquest programa l'Anna Gabriel.
Res impedeix que es pugui fixar la data i la pregunta des de ja, amb independència de que el Pacte Nacional pel Referèndum segueixi el seu curs i intenti, doncs, aquesta última possibilitat d'emplaçar l'Estat a realitzar aquest referèndum acordat. Jo crec que no va renyida una cosa amb l'altra.
Francesc Homs s'avé a la idea i compra la proposta de pregunta que ha plantejat la CUP, la que inclou la paraula república. El portaveu del PDeCAT a Madrid coincidia ahir amb Gabriel aquí al Món-RQ.
Totalment d'acord amb aquesta exigència. Jo també m'hi apunto. És evident que s'ha d'acabar posant més aviat que tard data i la pregunta, vaja, la pregunta no crec que tingui molta discussió, perquè si Catalunya ha de ser un estat independent o no.
República.
Bueno, doncs, home, tant. Sí, home, no farem ara una monarquia. Em sembla que això és bastant evident.
Mentre tot això passa, el govern espanyol es prepara per portar els pressupostos del referèndum al Tribunal Constitucional. Avui ja seran damunt la taula del Consell de Ministres i un cop els hagi examinat amb l'UPA anirà per feina. Aquest cop, la Moncloa no hi veu gaires problemes tenint en compte l'avís del Consell de Garanties Estatutàries per la referència al referèndum. De moment, qui ja ha confirmat que els hi portarà són el PP, Ciutadans i el PSOE. El que encara no queda clar és com estarà redactat aquest punt del referèndum en els pressupostos. S'ha de veure si queda recollit l'unilateral i el pactat o només la via pactada, com defensa Catalunya Sí que es Pot. Londres recupera de mica en mica la normalitat després de l'atemptat de dimecres. Finalment ha deixat 5 morts. L'últim que s'ha confirmat és un home de 75 anys que estava ferit a l'hospital i ha mort aquesta nit. Entre les víctimes també hi ha l'assassí, un britànic de 52 anys que la policia havia descartat com a possible amenaça terrorista. Tot i així el tenia fitxat per radicalització i possessió d'armes. Estat Islàmic, que ha reivindicat l'acció, diu que l'atacant era un soldat de l'organització. Londres, Sara Prim.
Nascut a Kent, professor d'anglès, casat i amb família, Khalid Massoud era poc més que un delinqüent comú. La policia el tenia fitxat i havia comès delictes menors, això sí, durant 20 anys, com desordre públic i tinença d'armes, però no tenia antecedents per terrorisme. En els darrers anys se l'havia investigat per una suposada radicalització, però es descartava que tingués els recursos i la xarxa necessaris per dur a terme un atemptat. De fet, tot i que l'Estat Islàmic ja el considera un dels seus soldats, Massoud hauria actuat sol i sense més logística que un cotxe llogat a la ciutat on vivia, Birmingham, i un ganivet. L'operació policial, que s'ha centrat a Londres i a Birmingham, ha suposat de moment l'arrest de 8 persones que podrien ajudar a reconstruir els fets. Mentrestant, Londres torna a la normalitat amb el trànsit restablert pràcticament a tot el centre de la ciutat, amb més presència policial, però sobretot amb la determinació entre els ciutadans de no deixar-se vèncer pel terror.
De moment, la policia britànica descarta activar la màxima alerta per terrorisme. De fet, la primera ministra, Theresa May, ahir es mostrava contundent i enviava aquest missatge als terroristes.
We are not afraid.
No tenim por. No dubtarem en plantar cara al terrorisme. I ens trobem aquí, en un dels parlaments més antics, perquè sabem que la democràcia i els valors que representa sempre prevaldran.
Always prevail.
L'atac ha deixat finalment aquests 5 morts, inclòs el terrorisme. Entre les víctimes hi ha Aisha Frade, una dona de 43 anys que vivia a Anglaterra però de mare gallega. Treballava com a professora de castellà en un institut de Londres. Escoltem el comentari que hi posa el periodista de La Vanguardia i col·laborador del Món a RAC1, Joaquín Luna.
L'Estat Islàmic ha reivindicat l'atac del britànic Khalid Massoud per maquillar la inexorable desfeta al terreny a l'Iraq i Síria. El que pretenia ser una demostració de força ha estat en realitat una demostració de feblesa, perquè aquest atemptat deixa 5 víctimes mortals, un fet irreparable, però amb una capacitat logística molt baixa. Mentre el jihadisme trobi persones desequilibrades, podrà crear angoixa i matar, però és evident que en menys d'un any aquests atacs a Europa han passat a ser caricatures en comparació amb els de París o Brussel·les ara fa un any. Només, entre cometes, 12 morts a Berlín i ara 5 a Londres. És una prova de que el jihadisme no disposa de cèl·lules i tot queda en mans de suïcides sense preparació i d'un voluntarisme incompatible amb grans atemptats.
Després de l'atac al cor de Londres, ahir van saltar totes les alarmes a Bèlgica. La policia investiga l'home que va intentar entrar amb un cotxe i molt ràpid a un carrer comercial d'Anvers. La policia el va poder aturar a temps i no va fer mal a ningú. Amb tot aquest panorama, avui Roma es blinda per rebre els líders europeus. L'alerta terrorista marcarà un dels actes de commemoració del 60è aniversari de la Unió Europea. I és que l'Europol té fitxat 7.900 combatents europeus d'Estat Islàmic, més del doble que fa un any. Enviat especial de RAC1 a Roma, Albert Segura.
Les alertes emeses pels serveis antiterroristes europeus s'han disparat un 800% només en els darrers 2 anys i la cooperació i l'intercanvi d'informació entre socis de Schengen ha augmentat un 40% l'últim any. Els governs s'han fet fins a 4.000 milions de consultes i Europol ja té fitxats gairebé 7.900 combatents que poden ser una amenaça. Roma no només preocupa la seguretat dels líders dels 27 que avui es reuniran amb el Papa Francesc, sinó sobretot la dels 30.000 manifestants que coincidiran els carrers demanen fins a 8 concentracions diferents a favor i també en contra de la Unió Europea. 4.000 policies i militars blinden la capital italiana i l'exèrcit ha desplegat franctiradors, artificiers, drons i aparca grans vehicles enmig d'alguns carrers per evitar atropellaments.
Les 8 i 18 minuts del matí, un nou macroestudi confirma que la majoria de càncers provocats per mutacions genètiques són per atzar i, per tant, difícilment evitables. Ho conclou la investigació del prestigiós equip de la Universitat Johns Hopkins en un article a la revista Science. Detalla que 2 de cada 3 càncers no són ni hereditaris ni per altres aspectes com el tabac o el sol. És a dir, hem de fer bondat? Sí. Hem de portar una vida saludable? Evidentment. No hem de fumar, no hem de beure alcohol en excés, hem de fer esport, hem d'evitar el sedentarisme, prendre el sol amb moderació i amb la protecció adequada, etcètera, etcètera. Ara bé, vol dir que tot això és una garantia absoluta que evitarem tenir càncer? No. I això és el que ve a dir aquest estudi. Per què? Perquè, a part d'alguns casos, pocs, en què hi ha un component genètic i hereditari, aquest estudi posa al descobert que 2 de cada 3 càncers es deuen directament a l'atzar, a la sort. és ben dit, a la mala sort, a causes que no es poden controlar de cap manera, almenys avui. L'informe, doncs, tomba la principal teoria que fins ara s'havia acceptat en la investigació del càncer. L'equip ha analitzat 32 tipus de càncers amb milers de persones de 17 països. La majoria són per mutacions genètiques que han passat per atzar. El 29% són per danys evitables, això que dèiem. Hi ha un 29% que sí que es pot evitar reduint l'alcohol, deixant de fumar, reduint l'obesitat, i només un 5% sí que efectivament tenen un origen genètic. L'estudi també incideix en dos conceptes clau, la prevenció i també el diagnòstic precoç, per evitar els càncers que s'originen al cervell, als ossos o als genitals, lligats la majoria d'aquests a mutacions genètiques a l'atzar. De la salut, avui us destaquem una altra cosa. Les farmàcies començaran a rebre la vacuna de la meningitis B els propers dies. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que ja han començat a distribuir 230.000 dosis que estaven previstes pel gener. Asseguren que el motiu de l'endarreriment és un problema en la producció. Les farmàcies acumulen llistes d'espera perquè els pediatres la recomanen. En canvi, creuen que el govern espanyol només la preveia per casos excepcionals quan la va autoritzar el 2015. N'ha parlat a RAC1 el vocal del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Guillermo Bagaria.
Tenim l'expectativa de que aquestes 230.000 dosis ajudin a paigavar en gran mesura aquesta demanda. Però al final tornem al mateix. El disseny de la vacunació està previst per grups de risc, persones a les quals se'ls recomani aquesta recomanació o aquest criteri s'ha vist desbordat per la demanda.
Els pediatres demanen que s'inclogui dins el calendari de vacunacions públic, tot i que no es fa tan efectiva com altres, perquè només cobreix el 60% de les variants del bacteri i altres països ja ho han fet. La vacuna costa 100 euros. Precisament el cap de setmana passat va morir un nen de meningitis. La malaltia va ser fulminant, segons expliquen des de l'Hospital Josep Trueta de Girona. Era al Pla de l'Estany i Salut ja ha pres mesures per evitar que es contagin els seus familiars o els companys de la llar d'infants. Salvament Marítim ja ha trobat els cossos dels dos pescadors desapareguts dilluns a la costa de Barcelona. L'últim l'han localitzat aquesta nit a 3:15 de la matinada, segons han confirmat fonts del port i de la Guàrdia Civil. A 4:45 l'han pogut treure a la superfície. Es tracta del cos del ciutadà senegalès de 37 anys i el que van rescatar ahir al vespre era el del marroquí, de 34. Estaven a 170 metres de profunditat al punt on la seva embarcació es va enfonsar després del xoc amb el mercant rus. El robot submarí que es va posar en marxa ahir ha permès localitzar els cadàvers. Les primeres immersions van descartar que els dos homes haguessin quedat atrapats dins l'embarcació. Segons va començar a inspeccionar al voltant, el segon cadàver és ara ja a les instal·lacions del Servei Marítim Provincial de la Guàrdia Civil, on la Comissió Judicial autoritzarà l'aixecament del cos. A tot això, un jutjat de Barcelona ha citat avui com a investigats el capità i el primer oficial del vaixell rus. Tot apunta que va ser el causant de l'accident. Atenció, treballadors, perquè El Mundo publica una sentència que ens interessa a tots. El Tribunal Suprem avala les gravacions que fan les càmeres de videovigilància, que hi ha a la feina, com a prova vàlida per acomiadar un treballador. Si bé és cert que des de l'any 2000 ja hi havia una sentència del Constitucional que així ho deia, aquest antecedent s'havia interpretat de diverses maneres, fins avui. Les últimes decisions judicials van totes en el mateix sentit i això ha portat el Suprem a unificar el criteri. Així doncs, l'última sentència del Tribunal ha servit per dues coses. La primera, resoldre un conflicte entre empresa i treballador, i la segona i més important, marcar el criteri de cara a futures causes. Aquest criteri conclou el que us dèiem, que no cal el consentiment dels treballadors perquè l'empresa pugui fer servir les imatges de les càmeres de videovigilància com a prova per acomiadar-vos. El Suprem ha pres aquesta decisió a instàncies d'un despatx d'advocats català, el grup Gispert, a Barcelona. Un jutge de Dallas, als Estats Units, haurà de decidir si una pilota del Twitter pot acabar sent una arma digital. Us pot semblar una broma, però és absolutament cert. És la primera vegada que un tribunal haurà de posicionar-se sobre un tema com aquest, ho llegim a l'estampa. Un periodista de mitjans com Newsweek o Vanity Fair ha denunciat un ex-marine d'haver-li provocat un atac epilèptic amb un tuit que li va enviar. Pel que sembla, l'ex-marine li va fer una pilota amb un GIF, un dibuix animat, que imitava unes llums estrobocòpiques molt brillants, intermitents. De moment, l'FBI ja està investigant el cas i considera que l'autor de la piulada és un assetjador molt vinculat a l'extrema dreta. El periodista afirma que aquesta animació li hauria provocat aquest atac i adverteix que fins i tot el podria haver matat. Un cas que obre un nou debat sobre l'abast i les conseqüències que poden tenir les xarxes socials. En plena guerra oberta amb els taxistes, Cabify vol multiplicar per 5 la seva flota de cotxes a Barcelona abans de l'estiu i per 10 abans que acabi l'any. L'objectiu és arribar a tenir 500 vehicles. El màxim responsable de la companyia a Barcelona, Oriol Sanleandro, diu que a la ciutat hi ha espai per tothom. Insisteix que els agressors no representen tot el sector del taxi.
No, no ens preocupa l'atenció. Al final, nosaltres no veiem cap problema aquí. Som una aplicació totalment inclusiva, on donem cabuda als taxistes també dintre de la nostra aplicació, i en aquest sentit estem molt tranquils. Els incidents que hi ha hagut a Barcelona han estat fets molt puntuals, sobretot al voltant de la vaga del passat dia 16 de març, i ja et dic, la convivència en general és molt tranquil·la.
Cabify ja va anunciar que emprendria accions legals per frenar els insults i les agressions que han anat a més a les últimes setmanes. Els sindicats i associacions del taxi es queixen que les plataformes com Cabify o Uber són competència deslleial i demanen al govern que no els concedeixi llicències de transport amb xòfer. SEAT premiarà els 13.000 treballadors de la planta de Martorell amb una paga de 500 euros pels bons resultats de la companyia el 2016. Són els millors dels últims 30 anys. Pels treballadors de SEAT, que cobren un sou base, la prima representarà gairebé la meitat del sou. El president de la companyia, Luca De Meo, assegura que ha començat una nova etapa.
És una companyia sòlida que ha passat de la recuperació a la consolidació els últims 3-4 anys des del 2012. Ara SEAT es prepara per desenvolupar-se i créixer.
SEAT ha passat dels 6 milions d'euros de beneficis el 2015 als 232 milions l'any passat. Ha anunciat que l'any que ve traurà al mercat un nou cotxe, el germà gran de la Teca, que es dissenyarà a Barcelona i es fabricarà a Alemanya. SEAT estava buscant, de fet, nom a aquest tot terreny. Luca De Meo va explicar que continuarà fent servir topònims de la geografia espanyola, però ha evitat dir si finalment optarà per un de català. Pel que fa a la plantilla de treballadors, la companyia no té pensat ampliar-la aquest 2017, tot i que assegura que hi haurà incorporacions a la planta de components de la zona franca. Macià Alavedra confessa haver cobrat comissions del 4% per influir en l'adjudicació de contractes públics. En el judici del cas Pretòria, l'exconseller dels governs Pujol va reconèixer que va fer servir els seus contactes per beneficiar amics que eren empresaris. Amb aquesta confessió aconseguirà que la fiscalia li rebaixi la petició de pena. Madrid, Jordi Bracons.
A les primeres declaracions de Alavedra no podien ser més contundents.
Vostè conoce los hechos por los que le acusa el Ministerio Fiscal?
L'exalcàrrec de Convergència reconeix que va tirar d'agenda per aconseguir els seus propòsits. Explica que va parlar amb alguns càrrecs públics, però tot i la insistència de la fiscalia per fer sortir el nom d'Artur Mas, Alavedra el desvincula completament.
Utilicé mi relación con el señor Castells, sí.
¿Y con alguien más?
No, con el señor Castells solamente.
¿Y recuerda si la utilizó, por ejemplo, con el señor Artur Mas?
No, para nada.
Alavedra va reconèixer que van conxorxar-se amb el suposat cap de la trama, Luis García Luis i Lluís Prenafeta, per fer d'intermediaris en la compravenda de terrenys. Contradient la versió de Luigi, que la setmana passada defensava la legalitat de les comissions cobrades, Alavedra explica que mai van formalitzar cap acord.
Creo que la comisión fue del 4%, simplemente se repartió entre tres, que era el pacto verbal que tuvimos.
A canvi de la confessió, la fiscalia el lliurarà d'entrar a presó, sempre i quan abans pagui els més de 10 milions d'euros de multa que se li imposen. Ara el judici del cas Pretòria reprendrà el proper 18 d'abril.
Avui s'estrena El Bar. És la nova pel·lícula d'Àlex de la Iglesia que ressegueix els límits de la supervivència. Es tracta d'un relat coral en què es desdibuixen les fronteres entre el thriller, la comèdia i l'acció. En un bar madrileny, com a escenari, una acció inesperada obligarà els seus clients a lluitar, sigui com sigui, per les seves vides. En el repartiment destaquen noms com Blanca Suárez, Carmen Machi o Mario Casas. La pel·lícula, però, no ha deixat satisfeta la crítica avui als diaris. Albert Sort.
Carlos Boyero, El País, explica que si l'encant de l'arrencada brillant dura poc, la part final resulta insuportable. La història diu no avança i per això conclou: lamento profundament que les meves decepcions amb el cine d'Àlex de la Iglesia es vagin acumulant. Luis Martínez, El Mundo, també apunta que a partir del segon terç de la pel·lícula el caos ho fagocita tot i el director opta pel suïcidi. El periòdico Nando Salvà afegeix que de la Iglesia torna a evidenciar la seva pueril tendència a recrear-se armant embolics i trencant coses sense preocupar-se per la finalitat que té això. Segons Sergi Sánchez, a La Razón, el pitjor és que la pel·lícula es converteix en un estudi de personatges i la situació s'esgota i decau, mentre que Otis Rodríguez Marchante a l'ABC ho resumeix dient curses, excés, deliri i poc més. L'únic contrapunt li posa Blai Morell al Que fem de la Vanguardia, 4 estrelles i la conclusió que amb El Bar de la Iglesia aconsegueix la millor pel·lícula des de la comunitat. Paraules majors.
Qui també l'ha vist és el crític de cinema del Món a RAC1, Antoni Vall. A veure què en diu.
Menys mal. Ja em pensava que no tornaria a veure mai més una pel·lícula d'Àlex de la Iglesia ben acabada, amb el seu bon ull d'antany i no sempre com l'última vinyeta de totes les aventures de Mortadelo i Filemón. No, aquesta no s'acaba amb cops, trompades i persecucions. No és fum i intranscendència. S'acaba com li escau el desenvolupament d'una trama negra, molt negra, desenganyada i escèptica sobre l'ànima i el comportament humà. El director s'inspira en els de sempre. en Chicho Hernández Serrador, en Fernán Gómez, en Mercero, en Jesús Franco, per servir-nos una història desesperada i violenta, ben rodada, tensa i nerviosa i amb un repartiment impecable. S'assembla a les seves millors obres, El dia de la bèstia i La comunitat, i proposa, a més, una mirada sarcàstica sobre el món d'avui en dia i sobre els cretins amb poder per atemorir la gent amb només una paraula, èbola. Mala bava, sarcasme i bon entreteniment. Un còctel que ve molt de gust.
I avui també s'estrena a la gran pantalla Rara.
No podía hacer eso.
¿Qué cosa?
Que no podía andar dibujando a la mamá y a Lolia juntos. Decirle a tus compañeritos que tenéis dos mamás.
És una producció xileno-argentina que descriu l'homofòbia a la societat xilena. La Sara, una nena de 13 anys, es comença a sentir estranya en un cos que no para de canviar mentre també ho fa la seva família. Ara la seva mare té una parella nova, el seu pare també, i la seva germana ha adoptat un gatet. La pel·lícula es va emportar un dels premis del jurat de la Berlinale i va rebre l'últim premi, Sebastián, a la millor pel·lícula LGTBI llatina. Són les 8:45 del matí. Ho acabem de saber. Charango donarà el tret de sortida al Festival Estrenes. Serà demà a les 5 de la tarda al Pont de Pedra de Girona. Els Charango obriran el festival pel qual hi passaran els Amics de les Arts, Mishima, Ramon Mirabet, Blaumut o Joan Miquel Oliver, entre d'altres. Avui fa un any de la mort de Johan Cruyff, l'exjugador i exentrenador holandès del Barça va morir el 24 de març del 2016, als 68 anys després d'una llarga malaltia. Aquest matí, per descomptat, recordarem la seva figura al món a RAC1, el perquè de tot plegat avui amb Ernest Folch, Jordi Bosch, Albert Gimeno i Glòria Serra. Recordarem l'homenatge que li van fer aquest programa fa exactament un any.
Pep Guardiola, bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies, de debò.
No, vosaltres. Molt content de ser-hi.
Què perd el Barça en aquests moments sense Johan Cruyff?
Bueno, perquè no el tindrem a prop, com ahir va parlar amb en Joan Pazzi i bé ens ho va dir, que ja no el podrem anar a veure quan el volíem anar a veure, però el seu llegat, com més vaig escoltar durant tota la tarda en molts llocs i en mitjans de comunicació avui, doncs que és una cosa que...
Un any després de la figura de Cruyff encara continua generant opinions de tota mena. Ahir Joan Laporta va carregar contra la Junta del Barça en una carta oberta en què recordava Cruyff. Laporta va dir que la memòria de l'exentrenador no hauria de ser mai d'aquells que li van treure la medalla de president d'honor. Afegia que continuar veient com s'esforcen per veure que són més cruyffistes que el mateix Cruyff fa fins i tot certa gràcia, però no deixa de ser ridícul. Aquest matí a la premsa tots són elogis. L'excapità del Barça, Migueli, escriu al Mundo Deportivo que el Flaco serà sempre amb nosaltres. Era una persona extraordinària, un savi del futbol, un home que va revolucionar el nostre esport. El director, precisament, de l'esport, Ernest Folch, que d'aquí una estona serà aquí al Món a RAC1, diu que després de la seva mort és la nostra obligació convertir el seu llegat en un full de ruta. Sense ell no seríem el que som. L'Esportiu comenta a l'editorial que 365 dies després, el millor que es pot dir és que el gran patrimoni de Cruyff, la seva aportació al futbol, continua absolutament vigent. Un dels jugadors emblemàtics del Dream Team, Risto Stoichkov, recorda al diari Marca que Cruyff els va ensenyar a ser grans. Hay que recordarle como un ganador nato, un luchador, les 24 hores del dia. Avui el Barça, precisament, ha de presentar els actes d'homenatge a la figura de Cruyff a l'Auditori del Camp Nou. Recordem que el club habilitarà avui, entre les 10 del matí i les 7 de la tarda, un espai memorial a la tribuna principal del Camp Nou perquè els socis i aficionats puguin acomiadar-se de qui va ser el president que el va fitxar. L'expresident Agustí Montal mor dimecres als 82 anys. Un any sense Johan, doncs, escoltem el comentari que hi posa el periodista del Mundo Deportivo, Edo Polo.
Un any ja sense Johan Cruyff. Encara recordo la trucada en plena Setmana Santa. Ha mort el Johan. Ens va costar molt de creure a tots, perquè era un guanyador i perquè semblava impossible que pogués perdre mai. Ell ja no hi és, però ens va deixar un gran llegat, l'estil. Li haurem d'estar eternament agraïts, no només als culers, sinó també tots aquells que estimem el futbol. Gràcies al Johan va canviar la nostra manera d'entendre el futbol. El Barça es va convertir en un club guanyador i fins i tot la selecció espanyola pot dir que ha viscut els seus èxits més importants gràcies a l'herència del Johan. Ara el Barça busca entrenador i tothom té clar que l'estil és bàsic. Ja ningú es planteja que pugui venir un Clemente o un Mourinho, com si passava abans. I això també és gràcies a Johan. En el món del futbol no he conegut mai ningú tan intel·ligent i amb les idees tan clares com en Cruyff. Trobarem a faltar la persona, el geni, però per sort ens va deixar un gran llegat. Gràcies, Johan.
Avui al Món a RAC1, la figura de Cruyff, un any després. Els esports, Leo Messi i Neymar han estat protagonistes aquesta matinada amb les seves seleccions. Messi ha fet el gol de la victòria de penal al minut 15 contra Xile. Neymar, després d'una gran vaselina, ha marcat el tercer del Brasil, dels quatre que ha fet a l'Uruguai. Amb aquesta victòria, l'Argentina se situa tercera amb 22 punts, a 8 del Brasil, que continua liderant el grup de classificació del Mundial del 2018. Per cert, Mascherano serà baixa per acumulació de targetes per jugar contra Bolívia. Encara en futbol internacional, Caicedo ha fet el segon gol de l'Equador, tot i la derrota ha fet un gol a l'Equador, tot i la derrota 2-1 davant del Paraguai d'Hernán Pérez. I atenció a la bogeria que s'està vivint a Miami. Ja s'han esgotat les primeres 46.000 entrades més assequibles a partir de 175 euros per veure el clàssic de pretemporada entre el Barça i el Madrid el pròxim 29 de juliol. Les entrades s'han venut en menys de dos dies i es preveu que la resta, l'estadi té una capacitat de 63.000 persones, es venguin en els pròxims dies. Les entrades que queden són les més cares. 465 euros i encara n'hi ha una més cara, a prop de la gespa, a 930 euros el tiquet. En motor, aquesta matinada ha començat el Mundial de Fórmula 1 amb els primers i segons entrenaments lliures que han dominat com era de preveure els Mercedes, amb Hamilton i Valtteri Bottas al capdavant. I bones notícies per Fernando Alonso, bones notícies relatives, tenint en compte un 14è lloc, però el fet que hagi acabat a gairebé 3 segons del primer ja és bona notícia per ell. El McLaren Honda ha pogut completar els entrenaments sense cap problema. També hi ha motor aquest cap de setmana amb les motos. Maverick Viñales, imparable a l'inici del Gran Premi de Qatar. El pilot de Roses, que ha dominat tota la pretemporada, va tornar a ser el més ràpid amb la Yamaha en la primera sessió d'entrenaments lliures al circuit de Losail. A tot això, l'Eurolliga va suspendre un partit ante Tomic per la seva agressió al madridista Carroll dimecres al Palacio de los Deportes. L'ha multat amb 20.000 euros. Tomic, doncs, no podrà jugar aquesta nit a les 9 al Palau contra l'Estrella Roja de Belgrat. L'Eurolliga també ha sancionat econòmicament amb 3.500 euros Barsocas per faltar el respecte als àrbitres. Repassem la resta de l'actualitat amb Marc Güell, Laura Rossell i els esports amb Gerard Costafreda.
Multen amb 600 euros un home per haver-se dirigit en català a la policia espanyola a l'aeroport del Prat. Va passar el setembre, ho va denunciar els Mossos, però van acabar arxivant el cas perquè no van poder identificar els policies. Ara ha rebut una denúncia dels agents que s'emparen en la llei Mordassa. Aquí sí que hi consten els noms i per això espera reobrir el cas.
El Congrés dels Estats Units votarà avui la nova llei de salut de Donald Trump. És la que ha de substituir l'Obamacare, que ha donat cobertura mèdica a milions de persones. Ara el nou president i ho fa amb molta oposició interna. De fet, la votació havia de ser ahir, però es va ajornar perquè els republicans no els sortien els números.
Nova tragèdia al Mediterrani sense supervivents. Entre 200 i 250 persones han mort en dos naufragis a les costes de Líbia. Ho ha alertat l'ONG Proactiva Open Arms. Després de treballar-hi ahir durant tot el dia, només va aconseguir recuperar 5 cossos.
I la meitat dels dependents cobren menys de 1.000 euros al mes, ho diu un estudi de la Direcció General de Comerç. El salari mitjà del sector és d'uns 20.000 euros anuals, però la meitat del personal no arriba als 15.000. Els més mal pagats són els que treballen al comerç al detall i també les dones.
I els esports amb Repsol.
La Comissió de Control, Ètica i Disciplina de la UEFA ha multat el Barça amb 19.000 euros per l'entrada d'espectadors al terreny de joc després del gol de Sergi Roberto en la remuntada a la Champions davant del PSG. En tennis, avui debuta Rafa Nadal al Masters 1000 de Miami. Ho farà davant d'Udi Sela. Albert Ramos jugarà abans contra el txec Giri Besili. També ho farà Pablo Carreño davant l'argentí Federico Del Bonis. Ahir Marcel Granollers va quedar eliminat i Robredo es va classificar.
Has vist alguna vegada la moto de Marc Márquez? On diries que porta derivats del petroli? El carburant, oi? Doncs també els pneumàtics, el carenat, a la pintura i a moltes altres peces.
En la nostra vida diària, l'energia de Repsol ens envolta de moltes més maneres de les que t'imagines. Descobreixo a mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventem el futur.
Són les 8:38 i acabem aquests apunts parlant-vos de droga, perquè avui ens ha sorprès llegir que a l'Índia tenen un problema amb els lloros salvatges perquè s'han fet addictes a l'opi.
Al loro!
De fet, l'addicció és tan forta que s'ha convertit en un problema a tot el país, on es calcula que els lloros salvatges són els responsables del robatori del 10% de les collites d'opi. Els pagesos afirmen que ni amb petards han aconseguit allunyar aquests ocells dels seus cultius. De fet, els lloros han après a volar silenciosament als camps d'opi, on agafen les tiges, tornen als seus arbres volant i es col·loquen.
Arregla, pala. Mira, aquí está la droga. ¿Te hace algo? ¿Te muerde? ¿Te pega? ¿Te araña? ¿Te salta y te coge de los huevecillos? Que va a ser mala.
Una mica mala sí que és, perquè es veu que hi ha lloros que acaben tan col·locats que piquen de cap contra els arbres i alguns fins i tot cauen morts. Després d'aquesta notícia assoleix un altre significat d'això de passar la nit del lloro.
Droga mala.
món a RAC1 amb Jofre Llombard.
CaixaBank presenta el Compte Family, perquè fer les coses en família té molts avantatges. Vine abans del 30 d'abril a una oficina de CaixaBank. Descobreix el nou Compte Family i comença a beneficiar-te'n. Més informació a caixabank.cat. CaixaBank.
8:39 al trànsit.
Norauto us ofereix aquesta informació.
Anem al RAC amb Laia Paretas. Com estan les coses? Bon dia.
Hola, molt bon dia. A les 8 del matí apuntàvem que estava tallada la P7 a Santa Perpètua de Mogoda, en sentit sud cap a Tarragona. Ara mateix ja està reoberta, tot i així hi ha fins a 6 quilòmetres de circulació amb congestió en aquesta via cap a Tarragona. No només està afectant aquest accident a la P7, sinó que també està provocant retencions i forces a la B30 a Badia del Vallès en sentit sud cap a Tarragona. També a aquesta hora destaquem circulació amb retencions a les principals vies d'accés a la ciutat de Barcelona. Una de les vies que va més carregades ara mateix és la B23, molt congestionada a l'altura d'Esplugues de Llobregat per accedir a la ciutat de Barcelona, i també a aquesta hora, en sentit contrari, la mateixa B23 presenta 3 quilòmetres i mig de circulació amb congestió a l'altura del Papiol en sentit sud cap a Tarragona i per enllaçar amb la P7. A aquesta hora també destaquem retencions a les rondes de Barcelona en els dos sentits de la marxa. És tot des del RAC, bon dia.
Estalvia fins al 50% amb la meva revisió oficial de Norauto i conserva totes les garanties del fabricant. Així de fàcil amb Norauto.
Més informació al teu centre Norauto i a norauto.es. Norauto, empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
El món a RAC1 amb Jofre Llombard.
Les 8:41 minuts.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Sabadell, sé on siguis.
Doncs acabarem setmana com cada divendres amb l'Ernest Folch. Bon dia, Ernest.
Molt bon dia.
Amb l'Albert Gimeno. Bon dia, Albert.
Què tal? Bon dia.
Amb el Jordi Bosch. Avui, Jordi, bon dia.
Bonjour.
Des de
la Chaise Longue.
Des de la Chaise Longue, sí senyor. I encara sortint de la Chaise Longue i no arribada als estudis de RAC1, Glòria Serra, aquí esperem amb tot el carinyo del món. I amb l'Edu de Valle, com sempre.
Bon dia.
Bon dia. Ella arriba amb aquella parsimònia. Sobretot, és molt important no despentinar-se. Mai l'he vist despentinada, però...
El titular és Glòria Serra, no té pressa.
Bon dia, perdoneu.
I tampoc la té. Però sí que he vist despentinat Pere Mas. Aquí també trobem a faltar en aquest estudi.
Que tampoc té pressa.
Sí?
L'has vist? Crec que hi ha un problema amb l'ascensor i és...
Què em dius?
Deu ser el motiu del retard.
Jo he pujat com si fos un borreguero, diguéssim, del segle XIX, eh? O sigui, estàvem amuntegats.
I com a bon borreguero fa parada a totes les estacions?
A totes les estacions. Per això venia, clar, m'ha donat temps d'escriure un parell de mails...
Sota l'Ernest i jo hem pujat, pensant en la dinàmica de l'esport, hem pujat a les escales.
És molt important agafar l'ascensor adequat a l'hora punta. És a dir, el de les 8:25 és directe. El de les 8:32 ja és semi.
Ell ha pujat a peu.
I al migdia passa el mateix. Sí, si agafes també el de les 13:43, perfecte, baixes. Ara, a les 2:01, hi ha com una mena de simulacre d'evacuació d'aquest edifici que tothom s'aplega a les portes de l'ascensor i l'omple i va parant a totes les estacions. Oi que sí, Jordi Bosch?
Arriba el guanyador de la marató de Barcelona.
Sí, sí. Nosaltres també podem respirar.
Fes així de la boca, que tens com un tros de pulmó que t'ha sortit.
Hi ha un ascensor variat.
D'acord. Sí.
Mira, com a mínim, jo he pujat amb els altres ascensors que paren a planta 12 i he pujat les tres últimes a peu per l'escala d'emergència.
Les tres últimes, no, i ja no pots respirar.
Perquè he pujat corrents per arribar a temps, però...
Escolta, això de viure amb la pera no et convé, eh?
Però si aquests dos m'han vist el Gimeno, m'han vist el Folch.
Jo t'he vist, però clar, estaves molt tranquil i no...
M'ha fallat, jo no sabia que hi havia l'ascensor variat, si no hauria arribat a temps.
Bé, doncs continua el diàling, Edu de Valle. Amb el millor diàling de la setmana, si voleu participar, SMS al 25588, el preu del missatge és d'1,45 €. Un dels oients que enviïn un missatge s'endurà, atenció, avui a mans de la música. Acabem d'anunciar que el festival s'estrena demà amb un concert Charango, aquell que fan el Terrat, per entendre'ns, a mitja tarda, a Girona. Però nosaltres tenim, pel guanyador del diàling de la setmana, pels oients que ens envien un missatge, una entrada doble per anar al concert dels Amics de les Arts del diumenge 30 d'abril d'aquestes estrenes. Per tant, s'emportarà una entrada doble diumenge 30 d'abril, Amics de les Arts, a Girona. I també s'emportarà l'últim disc d'Sting, fins aquí bé, signat pel cantant britànic.
Oh, cuidao.
Aquest disc.
Atenció.
Tot això, qui envia un SMS al 25588 i escollint algun dels finalistes. El primer.
La mania que té Gonzalo Bernardo és de dir-li llongueres a Junqueras, aquí al món.
És en què totes les enquestes surt el guanyador i l'Oriol Junqueras.
Hello.
És una cosa tan senzilla com que el Junqueras...
Tu pelo, tu imagen.
A mi, en una persona pragmàtica i llesta, com és l'Oriol Junqueras...
Parles català?
Mira, el Puigdemont ara està i se'n va. El Junqueras vol permanèixer.
Aclarit el tema.
A veure, és, però és, a veure, un moment. És el Bernardo de veritat o és el del programa del Toni Clapés?
De veritat,
és el de veritat.
25588, talla espai.
Sempre és el de veritat.
Ah, sempre és veritat.
25588, talla espai, Bernardo, segon finalista.
També al món, el que passa quan vols dir federació, però has d'anar ràpid i amb pressió.
El president de la Santboiana carrega contra la Federació Espanyola per l'elecció de la seu de la final de la Copa del Rei.
La Santboiana i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat van expressar ahir el malestar per la decisió de la Federació Espanyola de Rugby.
Lo ha dicho.
Per la decisió de la Federació Espanyola de Rugby.
La Federació, sabeu què és la Federació?
Sí, em sona. 255-88, talla espai, món. El tercer.
Una trucada d'aniversari que no surt del tot bé a Ràdio Flashback.
En Begoña, bon dia.
Sí.
Hola, amb la Begoña, sisplau.
Hola, Begoña.
No.
Què tal?
Amb la Begoña, sisplau. Hola?
Sí?
Pot contestar, sisplau? Com
ai,
ha de...
mierda, dices.
Què? Ai, si pot contestar, sisplau, li estic preguntant per la Begoña. Crec que he estat educat, no?
Mierda, claro.
Hola. 255-88, talla espai, trucada. Quart finalista.
Una mala tarda, Onda Cero. El tall entra tard i a la tercera.
Y hemos llamado rápidamente a Carlos Solares de Fauna Ibérica para que nos contara qué había pasado. Y esto es lo que nos ha dicho.
No entra.
En De Vuelta Conducto.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares no es un bar de striptease.
Era una furgoneta de reparto y estaba en...
Bueno, vamos a ver, un momentito, que me lo saquen. Tenemos un pequeño lío, ¿verdad? Por favor, ponemos a el caballero que va a contarnos lo de la serpiente. A la de tres, uno, dos y tres, va.
Era una furgoneta de reparto.
Ara, 255-88, talla espai, Onda. I l'últim.
L'inici d'entrevista somiat, Carlos Herrera a la COPE.
Señor Gómez, ¿qué tal está? Buenos días.
Buenos días.
Me alegro de saludarle. Usted es el que... La Agencia Europea de Defensa es una suerte de Ministerio de Defensa.
Perdón, ¿sí?
¿Hola? Ah, qué bonito. Suba.
Sí.
Ahora.
Se perdió.
Sí, le preguntaba, ¿la Agencia Europea de Defensa es una suerte de Ministerio de Defensa?
No.
Au, i aixeca l'entrevista. 255-88, talla espai, COPE.
Sí, campeón.
En joc, recordeu, les entrades per veure els Amics de les Arts al Festival Estrenes a Girona i l'últim disc signat per Sting, per ell mateix. Una pausa i ens hi posem, aquí al Món Arreu.
Mentre tu ets tancat a casa esperant la comanda que has fet per internet, el cambrer canta les comandes en do major.
Una d'olives, pa amb tomàquetes, copinyes i uns seitons, patates braves, vermut negre i una ració de rovelló.
On hi ha gent, passen coses increïbles. Surt al carrer, viu el comerç. Generalitat de Catalunya.
Què és un cotxe tecnològicament superior? Un cotxe amb assistent personal, Wi-Fi 4G, Opel Astra per 14.990 euros. Inclou Opel OnStar amb resposta automàtica de col·lisió i Wi-Fi 4G. Finançant amb Santander Consumer EFSSA o Banco CTLM SAU abans del 31 de març. Consulta les condicions a opel.es.
Xarxa Opel de Catalunya.
És possible l'amistat entre un home i una dona?
Després de l'èxit d'Algú com tu, arriba la nova novel·la de Xavier Bosch. Nosaltres dos, un llibre de columna. Et tornaràs a emocionar.
I si cedís a la temptació? A Os Boubois, durant els dies de temptacions, enamoris del disseny d'un moble. Deixis endur per la comoditat d'un sofà i aprofiti els preus molt seductors en totes les novetats. Cedeixi a la temptació de reinventar la seva llar. Os Boubois, French Art de Vivre.
Els preus de temptacions sobre la nova col·lecció Roche-Beaubois són només fins al 3 d'abril a la seva botiga.
Pistes obertes, Citroën C4, remuntadors de 5 places, forfet de personalització i neu de tots els colors.
Dona color a la Setmana Blanca amb la Coloteràpia Citroën. El teu Citroën C4 des de 12.700 euros amb pintura de regal fins al 25 de març. Citroën. Finançant-lo amb PSA Financial Services. Condicions a citroen.es.
Atenció! Arriben a Caprabo les superofertes de frescos només fins al 26 de març, com la sèpia neta a 8 euros amb 25 el quilo. Corre, vine a Caprabo, perquè a més hi ha centenars de productes en segona unitat al 50% de descompte. Benvingut a Caprabo. Hola, lliure comprador!
Hi ha moltes maneres de sentir-se connectat, fins i tot el teu cotxe nou. Vine als Connected Days de la xarxa Renault del 17 al 25 de març i aconsegueix el teu model favorit amb unes condicions excepcionals i car wifi de regal. I només fins a final de mes, emporta't un Renault Captur des de 12.750 euros. Oferta RCI Bank.
Pare, ja sé què faré aquestes vacances. Me'n vaig d'acampada, en autostop. Serem 12 en una sola tenda. No hi haurà dutxes, però tant se val.
Ben mirat el que mola és ser pare. Nou Seat León ST, amb tota la tecnologia i l'espai que necessites per 15.990 euros. Informa-te'n a seat.es.
I dius que aquesta casa és a 10 minuts del centre?
Sí, si fa o no fa.
Així doncs, segons la teva manera de calcular temps i distància, la lluna és amb prou feines a una hora, no?
Ja, però és que té jardí i és tan bufó.
Costa molt trobar la casa dels teus somnis. Per això traiem les comissions de la teva hipoteca només per tenir la teva nòmina domiciliada i res més. Bankia. Consulta les condicions a les oficines Bankia o a Bankia.es.
La coloteràpia Citroën arriba a la setmanassa de Citroën Select. Fins al 31 de març dona color al teu seminou i emporta-te'l totalment certificat i revisat. Amb garantia de fins a 36 mesos, assistència en carretera 24 hores, vehicle de substitució i condicions especials de finançament. Citroën. Condicions a citroen.es.
El perquè de tot plegat.
9 minuts i les 9 del matí. Això passava dimecres a la matinada.
Nadie sabe el esfuerzo que ha costado eso y los favores que debemos a una cantidad de gente para haber logrado que hagan las declaraciones que han hecho. Porque lo normal, cuando te plantean un tema de otro estado, es decir, oiga, eso es una cuestión interna, resuélvelo usted, no me haga a mí hacer una declaración importante de este tema. Y eso ha costado mucho trabajo.
Era José Manuel García Margallo a 13 Televisió, dèiem, la matinada dimarts a, de dimarts a dimecres. Això passava ahir al Palau de la Generalitat. Carles Puigdemont.
És molt greu. Hauria d'explicar quins recursos ha fet servir públics, amb quina autoritat, a quins compromisos ha arribat, quins favors deu Espanya, per què va utilitzar la representació també dels catalans, que volem ser un estat independent, per anar en contra dels interessos d'una part de l'estat espanyol.
Això hem d'afegir que el PDeCAT i Esquerra han fet peticions al Congrés perquè Margallo hi comparegui. De moment, el govern espanyol no s'hi fica. Què us sembla, tot
bé,
això?
Bé, García Margallo, com carregar-se l'estratègia externa del govern espanyol amb el tema del procés, d'una atacada i, a més, posar una taca de tinta negra sobre, en general, la diplomàcia espanyola. Això que el ministre García Margallo marxés enfadat, diguéssim, ens donarà grans tardes de glòria, no?, els periodistes en general. És que és sensacional.
Señor José Manuel García Margallo, buenos días.
Buenos días.
¿Qué favores le debe a España y a qué países para que no se pronunciasen sobre España, sobre Cataluña?
Vamos a ver. En eso quiero ser extraordinariamente claro. Todos los países del mundo, en sus relaciones diplomáticas, ponen encima de la mesa los intereses nacionales, la defensa de los intereses nacionales. Y es obvio que la unidad de España constituye un bien superior a preservar dentro y fuera de España. Y en las relaciones con los demás países, con los socios, lo que se hace es exponer cuáles son nuestras razones, nuestros intereses y lo que se espera de ellos. Y no se trata de favores en términos de prestación y contraprestación. Se trata de una actitud amistosa hacia países que tienen actitud amistosa hacia ellos. España ha sido muy consciente, por ejemplo, de las preocupaciones, de los temores que ha inspirado en determinados países la cuestión de Ucrania en nuestra frontera este, o determinados países en la frontera sur, por la inmigración, por la inseguridad, etcétera. Y hemos estado siempre respondiendo y teniendo en cuenta esos intereses, y lo que pedimos que tengan en cuenta nuestros intereses, absolutamente nada más. No se trata aquí de No se trata más que de eso.
Está diciendo, pues, que no hay intercambio, por ejemplo, de dinero, de material, de nada tangible, ¿no?
Vamos, por, absolutamente, por supuesto.
Entonces,
que no.
¿Qué favores son? ¿De qué índole?
Pues mire, para ponerle un ejemplo, cuando se planteó el tema del referéndum de independencia de Escocia, España planteó con absoluta claridad que España no aceptaría jamás la entrada de Escocia si la salida de Escocia no fuese una salida acordada y aprobada por el Parlamento de Westminster, que es donde reside la soberanía. Ese es, por ejemplo, una fórmula, le acabo de explicar, que hemos tenido muy en cuenta, por ejemplo, los intereses y los temores de los países bálticos. De hecho, hemos tenido una escuadrilla aérea en aquel momento, como es normal en cualquier relación, yo diría que hasta una relación humana, es decir, es hoy por ti, mañana por mí. Y la defensa, insisto, de la integridad territorial y de los ordenamientos constitucionales que la consagran, que son todos menos la Constitución de Etiopía, se tiene muy en cuenta en esas relaciones, no hay absolutamente nada más.
En sus declaraciones en la cadena de televisión 13TV, da la sensación que la diplomacia española ha tenido que hacer un esfuerzo ingente para frenar lo que sería, como mínimo, un reconocimiento, no sé cómo decirlo, una posición favorable, comprensiva, con el proceso catalán.
Desde el primer momento hemos hecho eso, de la misma manera que la Generalitat ha puesto en marcha una red diplomática, una red de influencia y una red mediática en el exterior para ir explicando las razones que, en su opinión, avalan el llamado proceso. Es decir, estos últimos días ha visto usted, para ceñirnos a los últimos días, un despliegue muy importante del presidente Mas en Harvard, en Oxford, sí. En otros sitios. Es decir, y nosotros hemos hecho exactamente lo mismo. Lo que entiendo es que nadie pretenderá que nosotros no expongamos cuáles son nuestras razones y cuál es la situación y el orden constitucional español. En eso consiste el tema, pero por supuesto que hemos hecho un enorme esfuerzo y espero que se siga haciendo.
Va, de acuerdo. Lo que está poniendo es en pie de igualdad un Estado reconocido como Cataluña.
No, eso, perdóname, pero eso es una bobada. Es decir, es como si usted me dice que porque estamos contrarrestando el relato que están haciendo los terroristas de ISIS con un relato alternativo, una visión del Islam diferente, estamos poniendo en el mismo papel al Reino Unido que al Estado Islámico. No tiene nada que ver.
Bueno, para que yo me aclare, ¿la bobada la he dicho yo?
No, el pensar...
No, lo digo que ha dicho, sus declaraciones hace un minuto y medio eran, hemos hecho un esfuerzo ingente de la misma manera que ha hecho un esfuerzo ingente la Generalitat. Sí. Y yo le preguntaba si es que la medida es 50-50.
No, pero ¿cómo va a ser? Le he puesto como ejemplo, ¿Daesh está haciendo una campaña, un relato mediático en todo el mundo, sí o no? ¿Y nosotros estamos haciendo un relato alternativo, sí o no?
¿Está comparando la Generalitat, Raúl Romeva, etcétera, con el ISIS?
En absoluto. Lo que estoy diciendo es que la proposición que usted ha hecho no es una proposición lógica. Vale. Es decir, no es lógica porque el que alguien haga un esfuerzo de explicación mediática no le coloca en igualdad de condiciones de otra persona que hace una campaña mediática de signo contrario. Aquí, en ningún caso, lo que se puede comparar, si quiere usted que apuremos las comparaciones, es la explicación de lo que es la defensa de un orden constitucional, de la posición de una postura que no es constitucional. Pero dicho eso, yo he tenido un debate con el presidente Mas en Madrid y voy a tener otro con el señor Junqueras. Yo debato todo. Pero, insisto, lo que no quiere decir es que sea 50-50 o que las dos posiciones sean igualmente defendibles desde el punto de vista del derecho interno y del derecho internacional.
Pues vamos a la génesis de todo, que son estas declaraciones en que decía que la diplomacia española ha tenido que hacer un esfuerzo para contrarrestar el discurso de la Generalitat.
Claro.
¿Este esfuerzo ingente era porque había algunas cancillerías, algún gobierno dispuesto ya a ser más comprensivo con Cataluña de lo que la posición española requería?
En absoluto. Lo que sí les llega, y hicieron una campaña gigantesca muy al principio, en que exponían cuál era su punto de vista. Y como es normal, cualquier cancillería del mundo pregunta cuál es nuestro punto de vista, como yo hacía cuando me llegaba una posición, por ejemplo, sobre el referéndum escocés, intentaba enterarme de cuáles eran las posiciones en juego, o me intentaba enterar, y la diplomacia se intenta enterar, de cuáles me llega esta información, ¿qué es lo que opináis vosotros? Y esto es lo que hemos explicado, sin más. Pero me parece perfectamente lógico, si a usted le llega una información, la quiere contrastar con la otra parte para formar su punto de vista.
¿Qué le parece que el gobierno catalán traiga esta cuestión directamente a la Fiscalía para investigar si hay alguna cuestión?
¿Que va a llevar a la Fiscalía el qué?
Sus palabras.
Ah, pues me parece muy bien, lo pueden llevar donde quieran, lo pueden llevar a la Fiscalía, lo pueden llevar a las Cortes, yo daré las explicaciones pertinentes. Tenga usted en cuenta que en una entrevista como en esta, una entrevista